21. L'espai de reflexió dels grups municipals al ple de l'Ajuntament de Valls a Radio Ciutat de Valls.
Benvingudes i benvinguts a 21, l'espai de reflexió dels grups polítics municipals que tenen representació a l'Ajuntament de Valls, com a últim programa abans d'entrar en període electoral i adaptar també aquest programa als requisits que ens marca la llei electoral. Ràdio Ciutat de Valls ha organitzat una tertúlia de balanç d'una legislatura 2019-2023 a punt de finalitzar, marcada per molts projectes i sobretot per una pandèmia que ja sembla oblidada en el temps, però que ens ha canviat la vida a tots. Hem convidat a l'estudi els representants dels partits que van obtenir representació en les eleccions municipals del 2019, per Junts per Valls, Sònia Roca, regidora d'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric. Benvinguda.
Gràcies, bona tarda.
D'Esquerra Republicana Compromís per Valls, Jordi Cartanyà, primer tinent d'alcalde i regidor d'Habitatge, Acció Comunitària, Participació i Igualtat. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Rosa Maria Ibarra, portaveu del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya, el PSC. Benvinguda, bona tarda.
Molt bona tarda.
I per últim, la CUP, Esther Huguet, portaveu també de la candidatura d'Unitat Popular. Bona tarda.
Bona tarda a tots i a totes.
El partit de Ciutadans, que és un altre partit que té representació a l'Ajuntament, amb Cristina Lais, que ha estat convidada, però s'ha excusat per motius laborals, per tant fem una tertúlia a quatre. Recordem que aquesta tertúlia han estat convidats un representant de cada grup i sobretot que tingui actualment l'acte de regidor-regidora. La decisió del representant l'ha pres cada formació política i hem estructurat la tertúlia en dos blocs. Hi haurà primer una... Es tractarà el tema al voltant dels projectes i inversions en l'àmbit del centre històric, salut, empresa, ocupació i cultura, 40 minuts de durada, i el segon bloc és el Valls dels propers 4 anys amb un total de 20 minuts de durada. Plantegem una tertúlia oberta, equilibrada en el temps, i si els sembla ja començaríem amb el primer bloc, per ordre d'intervenció de major a menor partit votat en els comicis de fa 4 anys. Una primera intervenció inicial, si pot ser, de 3-4 minuts.
Està complicat.
I després es podran interpel·lar entre vostès respectant doncs, tots els torns, aixecant el braç, i a partir d'aquí doncs, aniríem donant-hi la paraula. Per tant, començaríem amb la primera intervenció, amb la Sònia Roca, de Junts per Valls, quan vulgui.
Moltes gràcies. Jo abans faria una prèvia, no?, perquè avui hem tingut dues molt bones notícies. Una, hem visitat l'inici de les obres del rec, del rec a pressió, per tant, una bona notícia, una obra molt reivindicada i de cara a la sostenibilitat i en els moments de sequera que estem vivint, doncs és una molt bona notícia que aquestes obres comencin. I després l'altra, que ha sigut la signatura amb el conseller, no?, d'aquest protocol pel futur parc sanitari. Això avui és com bon dia per fer aquesta tertúlia, no?, perquè tenim com dues molt bones notícies. Després també ahir va venir el conseller de Territori i a visitar les obres de la rotonda de l'Incasol i també vam parlar d'aquests dos convenis que havíem estat treballant des del novembre del 21, un al polígon industrial amb aquestes noves 63 hectàrees i l'altre sí que hi ha, és aquest dins de l'àmbit propi del centre històric que estem acabant de tancar per passar-lo pel ple i que suposarà habitatges nous, no?, al cor del centre històric, el que és la zona del centre cívic, antic carrer Mossos d'Esquadra, Sant Antoni i Santa Úrsula, per tant, centre cívic i més habitatges, un total de 12 habitatges de lloguer assequible i 21 d'habitatge dotacional, que completarà l'oferta de l'espai jove que estem acabant aquests dies. Hi ha, començant també per altres projectes, no?, de legislatura, jo destacaria amb aquesta legislatura l'aprovació del POUM, l'aprovació definitiva, en un context pandèmic i postpandèmic, es va aconseguir publicar l'agost del 21 i aquesta publicació del POUM ens ha permès, no?, tirar endavant aquells projectes, les expropiacions a la plaça de l'oli, el mateix desenvolupament del polígon. L'altre dia aprovàvem pel ple l'activació del sòl de la zona de Provença. I entrant dins de centre històric, l'hem treballat aquesta legislatura, doncs, tant des de l'entorn, no?, tot el que és entorn de muralles i el que és el propi cor del centre històric, en tema de patrimoni. Hem rehabilitat la muralla de Sant Antoni, s'ha fet el concurs d'idees de la muralla de Sant Francesc. D'impuls d'habitatge també hem incrementat la subvenció de rehabilitació d'habitatges que va passar d'una partida que teníem l'any 2018 de 25.000 euros a una partida que té 70.000 euros actualment. i que hem arribat a donar un 40% de subvenció amb aquesta última convocatòria. També destacar la bonificació del 95% de l'ICIO que tenen els propietaris que vulguin rehabilitar un immoble o fer obres dins del centre històric, i també aquesta bonificació de l'IBI per joves menors de 40 anys, no?, que si van a viure al centre històric tindran la bonificació d'aquest IBI fins que tinguin 40 anys. També destacar la col·laboració que hem fet amb la cooperativa La Titaranya i amb Sostre Cívic, no?, de cara a l'immoble, impuls d'habitatge i aportar vida al centre històric, que jo crec que és l'objectiu. Hem treballat també molt en tema equipaments, amb el que és l'anella cultural.
Ja sabeu, senyora, que tenim, hauria d'anar acabant.
Sí, tenim l'espai jove, com ja li deia, gairebé acabat. El concurs de capadró de l'Escola de Música, després de tot aquest procés d'expropiació, doncs ja tenim un projecte guanyador. La Casa de la Festa també encarada, amb aquella modificació de planejament que vam fer i amb les expropiacions acabades i el pla d'usos pràcticament acabat. I jo ho deixaria aquí, de moment.
Senyor Cardanyà.
Molt bé. Jo, tractant de que fem una valoració de 4 anys d'acord de govern, jo diria que hem tingut dues fases. Una fase motivada o sota la pandèmia, no?, que ens va treure una mica els objectius i la maquinària que teníem posada en molts projectes, i vam haver d'aturar-nos per donar cobertura a les emergències que vam tenir en aquell moment, emergències de tota la ciutadania, no només sanitàries sinó també econòmiques, i vam poder donar musculatura econòmica a les diverses persones afectades i indústries i comerços afectats, i una fase final de mandat on hi ha hagut tota una sèrie de projectes que ara es repassaven i que s'han pogut tirar endavant. Hem aconseguit complicitats amb el govern per desencallar temes que feia molts anys que estaven encallats, i s'han pogut tirar endavant, i això propicia que aquest final de mandat vegin la realitat moltes coses. La primera part de mandat també va tenir alguns inputs que sortien d'acord de govern, com era el tema de les llars d'infants, doncs, municipalitzar-les. Va ser una de les primeres coses que vam fer a nivell de govern, i vam començar a treballar projectes vinculats amb habitatge, vinculats amb rehabilitació del centre històric i de rehabilitació de diversos equipaments, i posada en marxa de projectes com era la nova seu de l'Escola de Música, la nova seu de la policia local, és a dir, tot el que recollia l'acord de govern es van posar en marxa els estudis previs i els projectes. Això va quedar aturat, el Covid ens va fer canviar els objectius, com era lògic i ho havíem de fer, i hem reprès aquesta activitat al final. Repassant el que teníem amb acord de govern, podem dir que la majoria de projectes s'han començat a abordar o s'han finalitzat i s'han posat o estan en vies de posar en marxa, com pot ser Catxapes, el mateix Museu Casteller, tota la coberta de Sant Francesc, és a dir, tots aquests temes que teníem en l'acord de govern podem dir que els hem complert. Hi ha hagut altres temes que no s'han desencallat o no s'han pogut desencallar. És evident que un acord de govern entre socis de govern té mirades i criteris diferents, i cadascú té els seus criteris propis, i cadascú ha mirat de fer realitat els criteris i les formes de treballar en les seves àrees de govern. En algunes hem confluït i hem pogut treballar conjuntament, en altres no hi ha hagut la confluència suficient i cadascú ha anat portant a terme els seus projectes. La valoració d'aquests 4 anys és positiva. Penso que si no haguéssim tingut...
Senyor Cartanyà, hauria d'anar acabant.
D'acord. Si no haguéssim tingut el Covid, que haurem pogut portar més coses a terme, però també estem satisfets amb el que vam fer amb el Covid i amb la resposta que vam donar. Ho deixo aquí, i després ja amb el debat podem anar entrant més temes.
Senyora Barres, el seu torn.
Sí, moltes gràcies. Bé, a mi em permetran que m'agafi una mica a la prèvia que feia la senyora Roca, no?, al començament, i que parlava, de l'inici de les obres del REC i deia que és una bona notícia. Jo en aquest sentit hi coincideixo plenament. El projecte del REC dels Regants de Valls, de la comunitat de Regants de Valls, és estratègic i a més és un exemple per moltes altres comunitats de Catalunya, perquè l'aigua regenerada, tornar-la a utilitzar per al REC, doncs de fet anem cap aquí, perquè la sequera, tot i que Valls estem en una situació molt millor que moltes altres zones del país, els nostres aqüífers de moment no pateixen, però poden acabar patint doncs, si la situació s'allarga molt més, i realment el tema del REC per nosaltres és una gran notícia que finalment doncs es pugui desencallar i es pugui portar a terme. Per tant, en aquest sentit hi coincideixo totalment. Amb el tema de la signatura de l'hospital, home, no hi puc coincidir tant, perquè venim d'una situació o venim d'un escenari en què ja s'havia produït un primer protocol de bones intencions entre el Departament i l'Ajuntament, pel qual, segons la mateixa senyora Ferrer, doncs deia avui al dematí en la signatura del conveni, el que es feia era estudiar si era necessària la construcció d'aquest parc de salut, no? I amb aquesta, diguéssim, amb aquesta anàlisi de si és necessari o no, hem passat gairebé 2 anys i mig. Home, jo em sembla que qualsevol persona que es passegi pel Pius Hospital o sobretot pel sociosanitari i també hagi estat usuària del CAP, doncs veu que és molt necessari que es construeixin aquestes noves instal·lacions i, per tant, anem tard. Anem tard, no? Benvinguda sigui la signatura d'aquest conveni que ha de permetre doncs, buscar una nova ubicació, que també ja s'hagués pogut avançar la feina i s'hagués pogut durant aquests anys buscar una nova ubicació, però bé, benvingut sigui. El que ens preocupa especialment és el mentrestant, què passarà amb les instal·lacions que tenim ara, que estan com estan, fins que no hi hagi les noves instal·lacions, que pot anar per molt i molt llarg. Ja sabem que aquestes coses van per molt de temps. Per tant, escepticisme i veure com s'enfoca tot plegat. I en quant a els convenis de l'Incasòl, que també es referia a la senyora Roca, doncs home, aquí nosaltres som molt crítics, és a dir, aquí i mateix els mateixos tècnics municipals ho han dit, el que pot fer l'Incasòl en el desenvolupament urbanístic a la zona del polígon també ho podria fer l'Ajuntament i per tant podria haver rebut aquest 10% d'aprofitament mitjà, que són 4 milions d'euros per poder, doncs, si convé, executar aquest habitatge al centre històric, perquè al final ja veurem si l'Incasòl si construeix aquest habitatge. Nosaltres encara no hem vist el conveni que diuen que estan treballant, però si al final el construeix, de propietat de qui serà, no? Només faltarà que a sobre d'haver-los donat aquest 4 milions de l'aprofitament de la zona del polígon, a sobre no tinguem la propietat d'aquests habitatges, no? Per tant, tot plegat per nosaltres no és per fer una lectura triomfalista d'aquest mandat, no? En quant al tema del centre històric...
Senyora Ibarra, hauria d'anar acabant.
Sí, simplement apuntar al tema del Museu Casteller, no? Un Museu Casteller que s'obrirà d'una manera provisional, segons se'ns va dir, i que, a més, entenem que no es poden fer les coses així, amb un equipament que hauria de ser de referència per tot el país, que, a més, ha de ser un revulsiu per tot el centre històric, i que, sens dubte, si acaba doncs, tancant-se després o no gestionant-se prou bé, doncs serà un gran fracàs per al cos i per les expectatives que ha generat a la ciutat.
Tanca la intervenció inicial la senyora Huguet de la CUP.
Perfecte. Nosaltres sí que ens centrarem fent una anàlisi del centre històric i anant una mica més enllà de la inversió de Totxana, no? I de patrimoni, que una mica ja ho he explicat, vull dir, la muralla de Sant Antoni, no? La coberta de Sant Francesc, doncs, el Catxapes, ara doncs, Espai Jove, no? Com deia la senyora Roca, el Museu de Valls, no? Unes obres que evidentment no hi podem estar d'acord perquè eren necessàries, d'altres no, però bueno, ja ho anirem parlant. Però nosaltres ens centrem en les necessitats bàsiques que segueixen sense estar cobertes. Al contrari, la crisi i la inacció política ha situat el centre històric al focus de tots els mals. La CUP ha denunciat durant tota la legislatura la inoperància de les polítiques i els episodis no resolts. Tots els pedaços que hem anat començant, no? Que s'han començat a entreveure, no? El servei de mediació comunitària, el projecte de dinamització, el punt d'acompanyament a les persones que consumeixen drogues, no? La CUP valora positivament, no? Tots aquests avanços que hem anat fent, que almenys el que sí que hem estat conscients, no? I hem deixat de negar, sobretot per aquest equip de govern, de que teníem Valls, també té
un problema de consum de tòxics i de tràfic de drogues, i això ho hem de dir clar i hi hem de posar, perquè reconèixer la problemàtica és el primer pas per poder-la resoldre, i aquest és un primer pas. Vull dir, hem tardat 8 anys, no?, en ser conscients de que aquest problema també afectava Valls, que no n'érem immunes, i per tant, doncs, el que hem de fer és seguir avançant, no? I seguir avançant vol dir apostar-hi capital per atendre i donar oportunitats també a aquestes persones, perquè aquestes persones també són ciutadanes de Valls. En el mateix sentit, i en diferents sessions plenàries s'ha fet demanda en aquesta legislatura de la dimissió del regidor de Seguretat Ciutadana pels greus episodis de manca de convivència i la desídia política que hi ha hagut, no? I de executar programes d'aparador que l'únic que generen és deixadesa i, sobretot, molta por. Fruit d'aquesta mala gestió, de la inoperància, de la manca de respostes. Bueno, només recordar que Valls va dir prou, organitzant una concentració per la convivència i la dignitat no fa gairebé, no fa ni 6 mesos, em sembla, pel setembre o octubre, que feia temps que no es veia una concentració per dir prou a aquestes mesures inoperants. En les diferents negociacions que s'han dut a terme, no?, en els pressupostos, negociacions o trobades, o palpar una mica, doncs, com està, no?, el sentir de l'oposició, bueno, menys aquesta última, no?, que ja se sap que no tenim ni pressupost ni tenim, no?, ni, bueno, tenim una proposta que anirà, doncs, al proper ple extraordinària, no?, i però, bueno, en tot cas,
senyora Huguet, hauria d'anar acabant.
El que nosaltres hem anat fent sempre és posar aquesta línia vermella al centre històric, no? La situació segueix sent crítica, portem temps avisant, ja no només ja ho diem nosaltres, no?, sinó també ho diu el veïnat, els comerciants, l'associació de veïns del barri antic, la del Portal Nou, i fa 20 anys que Convergència i Unió, ara junts, governa la ciutat, 20 anys. La visió que ha tingut l'equip de govern, quin ha estat durant tota la legislatura? Ha estat basada únicament en la seguretat, la instal·lació de càmeres, l'ampliació de plantilla de cossos de seguretat i la militarització de la policia local. Nosaltres aquí no ens hi trobaran mai a la vida.
A partir d'aquí comencem torn de debat. Havia demanat primer la senyora Roca, després el senyor Cartanyà, i a partir
d'aquí a mi em sorprèn la senyora Huguet, sincerament, que faci servir l'expressió molta por, perquè els que hi vivim hi passegem cada dia. Jo, sincerament, em sento ofesa, li dic així mateix, perquè el molta por no és així ni de bon tros, i molta por en podem tenir en altres zones de la ciutat on també m'hi passejo, no ho sé, m'ha sobtat aquesta expressió. Després també dir la política del totxo, que és política del totxo, l'espai jove és política pels joves, l'habitatge incassol és política d'habitatge, tota la política de totxo, la rehabilitació de la muralla de Sant Antoni és millorar la vida dels ciutadans amb un espai verd i un espai ben il·luminat. Tot això, la política del totxo, és política per a les persones. Vull dir que em faci aquesta reflexió com si les necessitats bàsiques només fossin enfocades amb el que ha comentat vostè, jo no ho comparteixo de cap manera. Després també recordar, hem enfocat el que és el tema de la seguretat des del curt, mitjà i llarg termini, és a dir, el curt amb la instal·lació de videocàmeres, perquè ha de ser així. De fet, s'ha vist que al carrer de la Cort es generaven situacions en algun moment que ara ja no es generen, la instal·lació de càmeres, la millora de la plantilla de la policia local. A mitjà termini estem treballant que vam fer la modificació de planejament a l'àmbit de l'escorxador per construir la nova seu de la policia local, per millorar les instal·lacions, i després, al llarg termini, hem fet el projecte Redire, no sé... Sí, el projecte Redire amb l'associació Egueiro, que s'han situat en un local del centre històric que havia estat molt conflictiu a començament de legislatura, amb una activitat que es va tancar, i treballant amb el regidor de Salut, doncs vam aconseguir que Egueiro portés aquest programa just al cor del centre històric per treballar amb aquesta problemàtica de dependències. Entenem que hem d'anar més enllà, però que no s'ha fet res en tema de seguretat. Això no és veritat, ni ho comparteixo. També recordar que l'altre local que havia portat molts problemes de seguretat a l'inici de legislatura, que és el posem fumadero, entre cometes, del Portal Nou, ja fa temps que està tancat, també es fa fer aquell pla especial que regulava la implantació dels centres de cànnabis, i està aprovat definitivament, que allunya el que són aquests centres dels centres urbans, no?, del nostre centre urbà, i que per tant hem fet molta feina amb aquest aspecte. Que és suficient? Evidentment no, però que n'hem de fer més i abordar-la des d'altres òptiques, no des de la pròpia òptica de la seguretat, això també li compro. Però el molta por, ja li dic que m'ha sorprès. Després, també discrepo una mica amb el Jordi, ha dit una frase, hem reprès aquesta activitat al final. Jo diria que, evidentment, el Covid va marcar la legislatura, però sí que la maquinària no ha parat, perquè ja li comentava, no, el POUM estava aprovat definitivament per la CUT el 19, ens van demanar un text refós i vam aconseguir aprovar-lo definitivament, aquest text refós, al febrer del 21. Per tant, l'expropiació de Capadró també s'ha fet amb Covid, vull dir, són projectes que han anat continuant malgrat la situació pandèmica i postpandèmica. Després, pel que fa al tema de l'hospital, que comentava la senyora Ibarra, la senyora Ferrer aquest matí, l'alcaldessa ho ha comentat, ho ha explicat molt bé, no? El protocol, el primer protocol que es va signar fa 4 anys era un protocol inicial per estudiar si feia falta un sociosanitari nou, un CAP i un hospital nou. S'han fet les taules tècniques, aquestes taules tècniques han treballat durant tots aquests anys, no? I ara sí que s'ha vist que era completament necessari aquest parc sanitari. La nova ubicació, tenim un POUM que marca unes línies, per tant, que marca unes directrius, per tant, es treballarà amb aquest context, no? I després, pel que fa al tema de l'Incasòl, a mi també m'ha sorprès la senyora Ibarra, perquè vostè va ser regidora d'Urbanisme entre l'any 2007 i 2011, i quan vam portar aquest conveni al ple, ja vaig explicar que des del 2004 amb el polígon industrial s'havia treballat de la mateixa manera, igual, amb aquest tipus de convenis. És la manera de desenvolupar. De fet, ha sigut un model d'èxit, perquè el polígon està ple, no? I necessitem aquestes 63 hectàrees noves que ja contempla el POUM, no? per acollir noves empreses. Jo de moment ho deixaria aquí.
Demanem sobretot brevetat en les interpel·lacions. Miraré Cartanyà, senyora Ibarra, també senyora
Miraré de ser breu. Centre històric, amb el que es comentava, és evident que per nosaltres el patrimoni del centre històric són les persones que hi viuen i l'activitat que hi ha. És evident que el totxo ajuda, però ens hem de centrar molt en les persones i és una mica el que hem intentat fer. És veritat que hi ha un problema de tòxics i per això vam fer una diagnosi i arrel d'aquesta diagnosi estem desenvolupant un pla d'actuació en prevenció de les drogues i en prevenció de les toxicomanies, i això es fa, doncs, com es deia en el projecte Redire, en el projecte de mediació, i a més hem aconseguit que el contracte programa ens inclogui una partida pressupostària per poder treballar la prevenció. Per tant, no mirem cap a una altra banda, sinó que hi ha un problema i el volem abordar i l'abordem amb les eines que tenim, que a vegades no són totes, però amb les eines que tenim. Treballem tots els temes de dinamització amb la complicitat veïnal. No som partidaris de fer activitats per fer activitats, sinó les activitats les mirem de treballar amb la complicitat veïnal. El tema de la seguretat és veritat, hem tingut problemes de seguretat, no només al centre històric, sinó a la ciutat, i el mes de juliol va venir el conseller Elena i vam tenir l'oportunitat de parlar-ne i treballar-ho, i un dels compromisos va ser que de millorar l'actuació dels Mossos, les patrulles dels Mossos i la vigilància, no només d'uniforme, sinó sense uniforme, i una prova la tenim, fa 4 dies hi ha hagut un problema i amb 3-4 dies, 3 persones detingudes implicades amb el tema, vull dir que l'actuació ha sigut ràpida perquè ja hi havia seguiments, ja hi havia. Per tant, hi ha una involucració del cos dels Mossos per solucionar els problemes i això per la ciutat està bé, la seguretat mai és prou, però hem de posar eines perquè la gent se senti segura i pugui anar pels carrers de forma segura, i no només, la seguretat no només és policia, sinó és urbanisme, és il·luminació, és establiments oberts, i amb tot això és el que s'ha de treballar, no només al centre històric, sinó en tota la ciutat. Amb això que dèiem de reprendre les coses, que hi havia discrepància, com he dit, els socis de govern tenim visions diferents, però sí, amb el Pius no me la podran enredar, perquè el Pius, jo quan vaig començar el 2019, vaig assumir la responsabilitat d'endreçar el que feia molt de temps que s'endreçava en aquesta ciutat i ningú s'havia atrevit a endreçar. I nosaltres ho vam abordar, com a president del Consell d'Administració, vaig fer el que calia per poder fer el traspàs de l'hospital d'una societat anònima municipal al que ha de ser CatSalut. I per això es va fer un protocol d'intencions. El protocol d'intencions no era només per crear taules d'estudi, sinó per donar certeses. Nosaltres tenim la propietat d'un hospital i hi ha uns serveis. I nosaltres no volíem traspassar aquest hospital, aquest Salut,
més breu, si pot ser.
Molt bé, sense dues coses molt importants. Garantir les inversions i garantir el projecte d'assistència sanitària. Això ho garantim amb aquest conveni que hem signat ara. Curiosament, aquest conveni s'assigna al cap de pocs mesos de canvi a la conselleria i arriben els documents el mes de gener i el mes de març ho tenim fet. Les coses passen perquè algú fa que passin. Si durant els mesos anteriors o els dos anys de Covid haguéssim estat treballant tant el plec de clàusules del museu amb la celeritat que hagués convingut en aquell moment i el haguéssim tingut preparat, no hauríem hagut de córrer a última hora i no haguéssim passat les coses que han passat amb el plec. Si haguéssim treballat tot el traspàs de l'hospital i l'abordatge dels terrenys, que ha de ser un abordatge de totes les forces polítiques perquè és un projecte de ciutat, i es hagués produït aquest debat, probablement seríem en un altre lloc.
Sisplau. Una mica més breu pel fet del que sí, tenim un temps estipulat i els hi requerim, sisplau, a totes les quatre formacions, sé que s'ho han preparat,
perfecte.
Que siguin més escuets. Després sé que la senyora Roca també té alguna cosa a dir.
Sí. Bé, de fet, la senyora Roca em donava d'alguna manera la raó, no? Que deia, no, escolti, més que de l'hospital, durant aquests quatre anys s'ha estat estudiant si convenia o no. Sí, miri, jo li deia dos anys i mig i vostè em diu fins i tot quatre anys. Sí, amb les taules de treball. De debò, com a usuària dels serveis de salut d'aquesta ciutat, algú pot dir que necessitem 4 anys per saber si realment s'ha de fer un nou parc sanitari? Home, per l'amor de Déu, és que clar, 4 anys, no pot ser. Això no pot ser, i celebrem molt que avui s'hagi signat aquest conveni, però 4 anys, jo crec que això és una dinàmica constant d'aquest govern. Que tot s'allarga i s'allarga i s'allarga i es desencalla doncs, dos mesos abans de les eleccions. No? Benvingut sigui, i tant de bo tots plegats, qui sigui, ho pugui reprendre i sigui tot més accelerat. El tema d'Incasòl i del polígon, escolti, a cada moment es fa les coses que s'han de fer. Jo li dic el que vam veure, clar, el que vam veure en un informe de l'arquitecte municipal que diu, escolti, perdem com a ciutat 4 milions d'euros. I a més, jo fins i tot li vaig dir a vostè en el ple, si ens haguéssim portat els dos convenis junts, que lliguessin les dues actuacions, fins i tot ho haguéssim pogut entendre, però no ens els van portar. Ens en porten primer un, que en la que la ciutat hi perd, i ens diuen que ens en portaran un altre, i ja veurem en quins termes. No? Per tant, aquest tema jo crec que ha estat molt desencertat. El tema de la seguretat. Mirin, tenim un problema, i podem fer eufemismes i podem dir de l'incident, no recordo, Jordi, com exactament ho has dit, que hem tingut la mort d'una persona fa dues setmanes. Hem tingut cremes de cotxes fa poques setmanes. És a dir, seguim tenint un problema de seguretat.
La mort d'una persona amb quatre persones el dia després ja estaven detingudes.
Sí, però la mort d'una persona.
Sí.
La mort d'una persona. Vale? Per tant, el fet s'ha produït.
Sí.
I la crema dels cotxes s'han produït encara que després hi hagués hagut la detenció d'aquestes persones. Mm-hmm. Però s'han produït els fets. Hem d'anar a la prevenció de tot això. Hem d'anar a la prevenció. I, per tant, jo estic totalment d'acord que hi ha d'haver una acció social, dinamització dels barris, no només del centre històric, perquè no cal que criminalitzem i estigmatitzem el centre històric de tots els barris de la ciutat. Però, home, també hi ha d'haver actuació policial i s'ha de reforçar la policia. Jo no estic d'acord amb el tema de militarització de la policia. No militaritzem res, sinó reforcem l'actuació de la policia, l'estructurem bé, la fem treballar d'una altra manera. I en aquest sentit el nostre grup va presentar 12 propostes que funcionen en altres ciutats, que ho estan fent bé i que creiem que també les havíem de fer. No? Per tant, bé, crec que aquest govern, que a més aquí hem pogut veure unes certes discrepàncies, no? O que cadascú es tirava cap a casa seva, jo crec que aquesta ha estat també la dinàmica, malauradament, d'aquests 4 anys de mandat.
Abans la senyora Huguet i després la senyora Roca també m'ha demanat la paraula.
Perfecte. Jo, senyora Roca, la felicito que vostè no tingui por. La felicito.
Tinc por en moments puntuals com tothom.
Qui ha cultivat la cultura de la por heu estat les polítiques que aquest equip de govern ha desenvolupat. No? La psicosi de les càmeres, el de gestionar a través de les juntes aquestes de seguretat de posar més policia, no? Les de comprem pistoles Taser, no? En això estic dient jo, de militaritzar. Sí, això és militaritzar per nosaltres la policia. La CUP va fer també una proposta, va publicitar obertament a la ciutat unes propostes de xoc, que no direm aquí perquè no tenim temps, però volia preguntar preguntar on estan les patrulles mixtes que havien de funcionar a la ciutat de Valls. S'han esfumat, no existeixen. És només un exemple. Nosaltres no volem parlar de seguretat, nosaltres volem generar convivència i generar cohesió social. I crec que des de l'equip de govern el que s'ha fet és atacar el símptoma, que jo no dic que no estigui malament, no de la manera que s'està fent, però sí que és veritat que s'ha d'atacar el símptoma, però hem d'atacar la causa, i la causa no l'estem atacant.
Senyora Roca, després no sé si la senyora Ibarra o el senyor Cartanyà també havien demanat la paraula.
No, m'ha sorprès també, anava a dir la intervenció del Jordi amb el plec del museu. El plec del museu, tots sabeu que va quedar el concurs de gestió del museu va quedar desert el 2019. En aquell moment no hi va haver cap problema per aprovar aquell plec, tampoc estaven signats els convenis amb les administracions corresponents, i en aquell moment se va signar aquell plec i aquella licitació del museu va quedar desert. Jo ja li vaig dir amb un programa de ràdio que vaig venir que afortunadament va quedar desert, perquè obrir el museu en un context de pandèmia hagués sigut un suïcidi, i durant aquest temps s'ha estat fent la feina, s'han refet els números amb l'URB i s'ha estat treballant fins al final, i quan ens hem trobat amb aquest escull s'ha solucionat aquest escull i tenim una licitació engegada que ens permetrà obrir el museu el més aviat possible. Esperem que pugui ser a final d'aquesta primavera. Aquesta setmana s'estan fent visites, tenim un equipament de primer ordre que portarà vida a tot el que és el comerç i la restauració, i entenem que això ajudarà a revitalitzar el centre històric, no només des del punt de vista de comerç i restauració, sinó també que gent s'animi a vindre a viure al centre històric, i tenim un equipament de primer ordre i ens hem de felicitar completament. La gent quan el veu se sorprèn, el museu està completament acabat des del 2019, per tant s'hi ha estat treballant fins ara i s'han anat superant tots els esculls que han anat sortint. Què més? Amb el tema de la por, no hi tornaré a entrar, que parlàvem ara, i amb el tema de l'Incasòl, és un model del conveni amb el polígon. És una molt bona notícia aquest conveni de col·laboració amb l'Incasòl. Tindrem 63 noves hectàrees per donar sortida amb aquelles empreses que no es poden ubicar al polígon.
Ho podríem fer igualment.
Ho podríem fer, però convindrà... No tenim, l'Ajuntament de Valls no té la musculatura que pugui tenir una ciutat de més de 50.000 habitants o una ciutat de menys de 20.000. No tenim musculatura suficient com per tirar endavant musculatura tècnica i capacitat tota. Però musculatura, com per tirar endavant això, no la tenim. No la tenim ara, no la teníem abans. El model d'amb l'Incasòl és un model d'èxit, com s'ha comprovat, perquè el polígon s'ha omplert i s'han incomplert les previsions que feia inicialment el POM, i afortunadament, no?, pel teixit econòmic que tenim. Per això aquest conveni, aquesta posada, no?, activació d'aquest sòl, portarà noves empreses i nova activitat industrial i més feina pels vallencs, no?, que és el que a tots ens interessa.
No
sé, m'he perdut amb coses.
Sí.
Bé, encara,
agafant el tema aquest de l'Incasòl i del polígon, deia, és un model d'èxit perquè això permet no, que les empreses vinguin a treballar. Escolti'm, les empreses, sigui, qui gestioni, diguéssim, l'urbanització d'aquestes hectàrees, vindrien igual, exactament igual. No és un tema de que
però vingui l'Incasòl. Però vostè sap el que tarden els procediments urbanístics.
Sí,
i la gent
clar,
sap perfectament.
I sé que també no tenim musculatura, però tampoc no teníem musculatura per fer un POUM. I vam contractar una empresa de referència a Catalunya i ens va fer el POUM.
Sí.
Per tant, això també ho podríem fer. I segurament no ens hauria costat 4 milions. Però bé, això està fet i no cal dir-ne res més. No? El tema del museu, que vostès ara estaven parlant, no? El 2019 va quedar desert, és cert. Mm. I des d'aleshores, doncs, evidentment, hem tingut una pandèmia. És cert que no era bon moment per obrir-lo. Hem tingut una pandèmia, s'havia de repensar. I, evidentment, per nosaltres el museu s'ha d'obrir. S'ha d'obrir bé, però s'ha d'obrir bé, perquè si no s'obre, clar, tenim un equipament que ens ha costat uns 11 milions d'euros, que ens costarà un disbarat cada any i que no els hi estem traient el rendiment de reactivació econòmica del centre històric, que sigui realment un revulsiu per la ciutat, no? Però també ens hem de fer una sèrie de preguntes, i és que si la ciutat està preparada pel Museu Casteller. Si tenim el centre històric preparat pel Museu Casteller, si tenim les rutes d'entrada i sortida de la gent, on han d'aparcar els autobusos, si aparcaran a l'estació d'autobusos i baixaran, si no baixaran... És a dir, tot això ho hem treballat durant aquests 2 anys, o 3 anys, o 4 anys que hauria d'haver estat obert el museu i no l'hem obert? I no l'hem pogut obrir, tot això ho hem pogut treballar per tenir-ho tot a punt, perquè no es tracta només de tenir l'interior del museu acabat, sinó que es tracta de tenir totes aquestes altres coses que també necessita el museu. I una altra cosa molt important, enguany la Generalitat aporta 200.000 euros al pressupost del museu, perquè ho hem treballat des del meu partit, s'ha treballat perquè hi puguin ser aquests 200.000 euros, però no hi ha un conveni estable. Què passarà l'any que ve? Qui aportarà aquests diners? Perquè són molts diners, són 600.000 euros, si no recordo malament, per les quals surt aquesta licitació d'un any. Escolti'm, qui pagarà això? Què deixarem de fer si és l'Ajuntament qui ho ha de pagar tot per poder tenir el museu obert?
Senyor Cartellà, després la senyora.
Res, molt breu amb el tema del museu. No és que... El museu hauria d'estar obert, ja hauria d'estar obert. Jo el que si em referia és que hem tingut 2 anys per haver fet un plec amb tots els estudis que corresponen. No pot ser que els plecs els portem per urgència, els hàgim de fer a últim minut i que quan analitzes aquell plec i veus discordàncies econòmiques, després resulta que l'oficina d'avaluació demana les mateixes coses que nosaltres vam reclamar, la discordància entre un informe de l'URB i un plec tècnic que es valora sobre temes diferents i el risc aquí de la inversió i dels diners que es destinen, que són diners públics de tots els ballencs i ballenques, doncs tenim una responsabilitat política, per això ens vam abstenir en el seu moment. Això, aquest plec l'haguérem hagut de treure un any abans per poder-ho fer. La Generalitat i la Diputació, que nosaltres ens hem preocupat de parlar amb ells perquè es comprometin en el finançament, des del mes d'abril del 2022, que estaven esperant els documents i els hi arriben al desembre. No pot ser que anem d'aquesta manera. Les altres administracions han de fer pressupostos, les altres administracions han de signar uns convenis. El conveni no està signat perquè no hi ha els documents, no se'ls envien les coses, es fan les coses tard. Per tant, és aquesta forma d'improvisació que a nosaltres no ens agrada. Creiem que es podrien fer les coses d'una manera millor, més ben fetes, i quan parlem d'una responsabilitat. Tanco el tema museu perquè sembla que només parlem d'això. Jo parlaria d'altres temes, per exemple, quan parlàvem de salut. Nosaltres en aquest mandat hem tirat endavant quantitat de programes de salut comunitària per treballar conjuntament amb el CAP i amb diversos agents per poder millorar el dia a dia de les persones diabètiques, de la gent gran. És a dir, hem anat treballant molts temes de transversalitat que també tenen incidència en el centre històric, tenen incidència en els barris de la ciutat, per treballar la salut en aquells àmbits que són competència municipal. S'han fet més habitatges. No tenim tots els habitatges que voldríem, però quan vam entrar nosaltres a govern el 2015, l'Ajuntament gestionava 5 habitatges. Aquest 2022 el tanquem gestionant 31 habitatges. N'hauríem de gestionar 3 vegades més, per poder donar resposta a les necessitats, però hem anat millorant aquests temes que calien. El polígon, evidentment, que amb aquest creixement que hi haurà, podrem donar cobertura a més empreses i aquestes empreses donaran servei a altres empreses petites que en el polígon, això genera ocupació. Però estem totalment al costat de la nova associació d'empresaris que vol fer una diagnosi, una auditoria del polígon per veure què fa falta, què cal i trobar les complicitats amb l'Ajuntament i els mateixos empresaris per tenir un polígon amb totes les demandes satisfetes i amb el desplegament que li cal. És evident que ens calia més sol i aquesta era una opció.
Senyora Huguet, ha demanat la paraula a la senyora Ibarra i també després la senyora Roca.
Només una petita cosa en el tema del Museu Casteller, i també jo ho tanco aquí. Crec que és una necessitat i un consens de tots de que evidentment no pot ser que tinguem, no, un equipament tan equipat, no, i tan bonic, creiem que és tancat. Per tant, estaríem tots d'acord en que evidentment, no, ha de ser un revulsiu, i tenim unes expectatives com molt posades i una necessitat molt necessària a la ciutat de Valls. Però també, no, cal dir que, com ja vam dir en el ple, que les presses de vegades són males conselleres. Crec que a cop de decret d'alcaldia, sense consens, sense diàleg, sense veure absolutament res, crec que més aviat doncs seria que els procediments gairebé penso que no s'haurien de fer això, de fer així, tenint en compte també que tenim, no, en principi, un càrrec de confiança destinat a això, no? Una persona que abans estava de gestor cultural, no, que doncs que va fer més encerts que va fer més problemes que va donar més problemes que solucions, que al final doncs l'equip de govern el va posar adjudicat aquí al Museu Casteller, i que, bueno, ben bé tampoc ara sabem què és el que està fent, però al final és una gran quantitat de diners i que creiem que evidentment necessita una inauguració com Déu mana, no una obertura, una inauguració com Déu mana. I penso també que ja per nosaltres, per la CUP, que era una feina, una necessitat que havíem dit fins i tot, no?, d'incorporar un plec de clàusules de la licitació, de això ha de ser una part important, hi ha d'haver una part important de dinamització de la zona del centre històric. Jo em pregunto, en aquesta licitació que no hem pogut veure, no?, això també hi serà, encara que sigui en un any? O sigui, aquesta dinamització que nosaltres demanem en aquest museu, això també hi serà o no hi serà? Bueno, són dubtes. El tema parc sanitari, no?, que la CUP en aquest moment encara no havia parlat gens d'aquest tema aquí a la tertúlia. Només recordar que fa 3 legislatures, el 2015, la CUP ja va posar sobre la taula el futur del museu, del futur del Pius Hospital per primera vegada, vale? I en aquell moment, no?, Convergència i Unió i Esquerra Republicana, el 2015, en el marc també, no?, d'una campanya electoral, es van comprometre a fer un debat de ciutat. No sé si us en recordeu, vosaltres, però que mai després es va produir, vale? Portem 3 legislatures que ha de ser la legislatura de quin model de gestió volem pel Pius. I el més calent és a l'Aigüera, eh? Ja no vull parlar més, perquè és que portem molt de temps. Fins i tot nosaltres hem fet, aquesta legislatura hem fet 2 protocols d'intencions, que què ens ha portat a dia d'avui? Aquest compromís de fer un parc sanitari. Home, evidentment, que vull dir que tenim un sociosanitari que cau al sostre, que tenim la canalització de l'aigua potable, que no cal parlar-ne, que tenim que la infraestructura, que els treballadors i les treballadores i les usuàries estan patint per poder treballar dins en aquest socio, no cal fer cap protocol, fem el favor de posar mans a les obres, que portem 3 legislatures. 3 legislatures són 12 anys. 12 anys amb aquest tema, havia de ser l'altra i havia de ser la legislatura del Pius, aquesta també havia de ser, esperem que la següent, doncs qui gestioni aquest tema, doncs ho avanci. Tenint en compte, només vull fer un apunt, que qui governa la Generalitat i qui ha governat l'Ajuntament de Valls han estat els mateixos. Ja veurem el que passarà a la següent legislatura.
Senyora Ibarra, senyora Roca, també senyor Cartanyà, després us deixarem un minut encara, sí, per si volen fer algun tema i passaríem al següent bloc.
Val. Bé, jo estic d'acord amb la representant de la CUP, no?, amb el que deia especialment del sociosanitari, i evidentment és el mateix que diem nosaltres, no? No calia passar tots aquests anys fent estudis per saber que s'havia de construir. En fi, pel tema del Museu Casteller, simplement com un punt a tractar, no? Obertura, no s'hauria d'haver fet una obertura, sinó una inauguració. I nosaltres també ho pensem, una gran inauguració, que a més hagués sigut mediàticament recollida pels mitjans, no?, arreu generalistes i que hagués sortit a la televisió i a les ràdios i tot, perquè, entre altres coses, ens hem gastat 250.000 euros, quasi, en posicionament del Museu Casteller, és a dir, en anunciar que tenim un Museu Casteller que es podrà visitar i tot això, 250.000 euros quan sabíem que el Museu Casteller no es podia obrir encara. I aquests 250.000 euros s'han esfumat i no han servit de res. Per tant, ara que tindríem una oportunitat de realment posicionar el nostre museu i ensenyar-lo, ara ho fem per la porta del darrere perquè s'han fet les coses malament. Jo crec que, a més, aquí s'ha evidenciat, ara que ja acabem, no?, fem com un repàs d'aquest mandat, s'ha evidenciat que aquest mandat ha estat un mandat del desgovern, de l'enfrontament, d'alguna manera, que dos grups, doncs, han votat diferent els dos grups de govern i cadascú tindrà les seves raons, jo aquí ja no m'hi poso, però han votat diferent a les juntes de govern. I per tant això no pot ser, perquè això al final qui ho rep i qui ho pateix d'alguna manera és la ciutadania i és la ciutat, i jo crec que això no ens ho podem permetre.
Senyora Roca?
Sí, només aclarir que les taules de treball que hem parlat del parc, del futur parc sanitari, són taules de treball que no són de l'Ajuntament, són del CatSalut i del Departament. Per tant, el retard no és exclusiu de l'Ajuntament. A partir d'ara podria ser de l'Ajuntament, que és el que avui ha demanat el conseller, no?, la cessió de terrenys. Per tant, ara ens hem de posar tots a la feina, ens hem de remengar i hem d'arribar amb un consens. El consens que vam trobar amb el POUM per unanimitat l'haurem de trobar per ubicar el futur parc sanitari. Són gairebé 3 hectàrees, uns 29.000 metres quadrats. Després, pel que fa al conveni de l'habitatge a l'Incasòl, m'he perdut ara, un segon. El conveni d'habitatge de l'Incasòl. Nosaltres el teníem preparadíssim quan Incasòl va donar el vistiplau al conveni del polígon. El teníem treballadíssim. Es va produir la trencadissa al govern. Hi va haver una aturada política i fins que
a nivell polític no s'ha donat l'okay per tornar-la a reprendre, doncs s'ha reprès. El tenim tancat, hi ha un tema tècnic que s'està acabant de resoldre, però la idea és passar-lo pel proper ple, perquè hi ha aquest canvi de clau d'equipament dotacional que ha de ser un conveni urbanístic i, per tant...
Sort que volíeu tenir grans consensos de ciutat, eh?
Sí.
Sort que volíeu tenir grans consensos, perquè està molt bé, que el passeu a l'últim ple de legislatura i ja sense explicar-nos el detall.
Déu-n'hi-do. Que el teníem... Recull aquest conveni, recull el consens del POUM, el pla de millora urbana ja recollia aquesta unitat d'actuació, l'anticari 9.1 i l'anticari 9.2, centre cívic i habitatge de lloguer assequible. El POM recull el que portava el pla de millora urbana i aquest conveni fa exactament el que diu el pla de millora urbana, excepte amb el centre cívic, que passa de tenir dues plantes a tenir-ne una, que és la planta baixa a nivell de dos carrers. Aquest conveni està preparat, no varia res del POM, tret de l'habitatge dotacional. Sí, per tant, el consens, el del POM. Després també m'ha sorprès si la ciutat està preparada, senyora Ibarra, siguem positius. La ciutat està preparada, preparadíssima i il·lusionada. Il·lusionada. I ens ho traslladen als comerços, als restauradors, els dos hotels que estan esperant aquesta obertura. No ens podem esperar. Si haguéssim fet una gran inauguració, segurament ens l'haurien criticat també.
No, segurament
ens l'haurien criticat. Farem l'obertura del museu i serà un gran equipament. Sí, i a mi m'agradaria tancar en positiu amb l'anella cultural, amb la que hem estat treballant, a part de tots els temes de patrimoni que hem parlat, amb la Casa de la Festa, que ja li comentava que hem tancat, malgrat la pandèmia, totes aquelles expropiacions, la modificació de planejament, que ja sabem el que triga, totes les expropiacions, i tenim el pla d'usos. Hem fet un concurs de l'Escola de Música, que ja està tancat i ja té un projecte guanyador i que també suposarà suposarà un revulsiu de gent al centre històric, i per tant mirem-nos-ho amb il·lusió, mirem-nos el futur del centre històric amb il·lusió, perquè és el que hem estat fent aquesta legislatura. Continuarem també amb les polítiques, hem fet política d'esponjament i microesponjament a l'entorn de Plaça del Blat, Plaça de l'Oli, i hem iniciat també les expropiacions de Plaça de l'Oli, per tant... Jo m'agrada mirar amb les coses de manera positiva i optimista.
És quan comencem el segon bloc, tindrà temps també d'explicar-se dels balls dels primers 4 anys, demanant la paraula al senyor Cartanyà, la senyora Huguet, i tancaria ja la senyora Ibarra, i ja sí. Passaríem al segon bloc.
Quan feia referència a nivell hospitalari al debat de ciutat, del 2009 al 2019 al 2021, al gener del 2021, jo vaig portar al Consell d'Administració i es van produir 4 grups de treball amb tots els membres del Consell d'Administració per parlar del futur, per anar treballant els convenis, i és dir, hi va haver un treball de tots els grups, no era l'Ajuntament, sinó en el Consell d'Administració, on teníeu representants, i aquí hi va haver un treball de consens i es va anar treballant. Jo em puc responsabilitzar d'això i d'aquí va sorgir el model, quin havia de ser el model de gestió, quin havia de ser el model d'equipaments i el disseny de parc sanitari. Ens faltava el compromís. És a dir, com a ciutat no podíem fer un trasllat d'equipament sense tenir el compromís de que conservàvem una cartera de serveis i que conservàvem o que teníem uns millors equipaments. Ara, per sort, s'ha pogut signar això, eh? Vull dir, l'equip de la conselleria ho ha fet ràpid i ho tenim aquí. I ara el que hem de fer com a ciutat és fer un debat sobre l'ubicació, posar els terrenys a disposició, fer treballar els tècnics el més ràpid possible perquè el departament tingui aquests terrenys i pugui començar, i com més aviat, com ha dit avui el conseller, puguem començar les obres, que és la voluntat. En temes de coses que s'han fet a nivell de ciutat, també voldria destacar tots els temes que hem treballat amb educació, amb tots els temes del treball de l'FP dual amb el Jaume Huguet, que s'ha fet tot un treball, s'ha fet un treball també amb el CIEI, hem millorat tots els serveis a través de l'Oficina Municipal d'Escolarització, s'ha canviat el Pla Educatiu d'Entorn per fer-lo, doncs, moltes més activitats adreçades a la gent, i hem incrementat també amb tot el tema d'habitatge, la borsa d'habitatges tant públics com tot l'apartat d'ajuts i subvencions al lloguer. Per tant, Jo també m'agrada acabar, com deia la Sònia, veient les coses en positiu. Crec que hem fet moltes coses. Probablement haguérem pogut fer més, haguérem pogut fer algunes coses millor, perquè totes les coses sempre són millorables, però en el que hem pogut desenvolupar i en el que hem pogut tirar endavant, estem satisfets del que hem fet. Evidentment que si haguéssim pogut, hauríem fet més coses i estaríem més contents, però tenim equipaments que els tenim a punt de caramelo, tenim catxapes que licitarem la segona fase i serà un equipament que canviarà moltes coses a la ciutat a nivell de treball comunitari. Tenim, com bé deia ara fa un moment, doncs el Capadró, que ja tenim el concurs d'idees, i això pot ser també un revulsiu a nivell cultural, no només a nivell d'escola de música, sinó a nivell de creació cultural. Per tant, tenim encarada la ciutat amb molts temes i molts reptes de futur que s'hauran d'abordar, i probablement parlarem en el segon tema.
Senyora Huguet, de la CUP.
Sí, jo volia rescatar això de l'anella cultural i cívica, no? que diuen, que explicava la Sònia Roca, no? No? Que és aquesta previsió d'aquests 6 equipaments situats de forma propera entre ells, no? Tots dins en el centre històric de la ciutat, no? La Biblioteca Carles Cardó, no? La Casa de la Festa, el Centre Cívic, l'Escola de Música Municipal, el Museu Casteller i l'Espai Jove, no? Jo els analitzo tots, no? Aquests 6 equipaments, i dic, guaita tu, l'únic equipament que està acabat i en funcionament és la Biblioteca Carles Cardó, que ja sabeu com és el funcionament de la biblioteca, no? Un funcionament amb plantes tancades, amb una atenció al públic hostil. Ja hem vist durant tants anys, tants i tants anys, no?, que han passat regidors i regidores, no?, per treballar tot aquest aspecte, i no hem estat capaços, no?, de situar la biblioteca fora del culte del silenci. Clar, no, només tenim la biblioteca. Jo sí que demano de que no jugueu amb fer cortines de fum. Jo ja ho entenc, que a la llarga s'ha de projectar, a la llarga és evident, és evident. Sí, l'espai, sí, no, dic acabat i en funcionament. Acabat i en funcionament. L'espai jove, res a dir, és una necessitat urgent, imprescindible. Ara només falta consolidar la musculatura del capital humà, però en tot cas l'espai jove, un encert, la biblioteca també un encert, sí. un fals centre cívic, perquè no existeix el centre cívic, deixem de fer eufemismes, no? No és, no estem gestionant cap centre cívic, hi ha una biblioteca amb unes sales a baix que s'hi fan activitats i ja està. Nosaltres visualitzem un centre cívic totalment diferent, hem d'anar a buscar una fórmula de cogestió pública amb les entitats, no podem estar constantment reproduint aquest sistema, no? Des de l'administració, no? Des d'aquesta gerència administrativa de com s'han de fer les coses, no? Jo dic que prou cortines de fum. I en quant al treball aquest que comentaves, Jordi Cartanyà, del treball aquest de consens per comissions i tot això, la veritat és que la CUP ja vam expressar el nostre descontentament, i el nostre representant ja va expressar que va quedar molt decebut d'aquest treball, perquè al final el que va suposar va ser un ràpid i corrents extreure el que és la gestió de la RAC del Pius en un entre desembre i gener. El temps em passa molt ràpid, no sé si era el 21 o el 22, però va ser ràpid i corrents, hem de treure la RAC d'aquí perquè els pressupostos, perquè no sé què, amb unes dificultats laborals per les treballadores importants, amb un doble conveni i amb el que comporta d'una situació deplorable justament per les treballadores. Per tant, bueno, sí, ja se van fer unes comissions, però realment la CUP ja va expressar que no havia estat del seu agrat.
Senyora Ibarra, i si no sé si la senyora Roca i el senyor Cartanyà tenen algunes al·lusions, ja passaríem al segon bloc.
No, molt, molt ràpidament. No? A veure, jo no faria aquesta lectura triomfalista de tots els projectes que han anat i que han funcionat. L'Espai Jove sí, l'Espai Jove possiblement s'haurà acabat i no sé si es podrà posar en funcionament.
L'Espai Jove, la coberta del Museu Casteller està en funcionament al graner.
Escolti'm, el Museu Casteller s'hauria d'haver obert l'any 2017, que era la previsió. Estem al 2023, fixi's vostè. Cap xapes de quan ve? perquè ja se'ns va presentar el projecte a la legislatura
passada. Que xapes, hem obtingut un Next Generation perquè Padrón hem demanat un altre.
És igual, però això és un projecte que ja
venia... És igual i no és igual, senyora Ibarra, sí, perquè vostè parla de diners i jo també parlo de diners.
Sí, clar, però els Next Generation van sorgir a partir de la pandèmia. A partir de la pandèmia. Sí, sí. Però és que aquest projecte ja venia de la legislatura anterior.
I aquesta legislatura hem treballat per desenvolupar-lo.
L'escola de música, de quan ve? La reivindicació i la necessitat de l'escola de música. Per tant, home, només faltaria que no haguessin avançat alguns projectes, és que llavors ja seria increïble. I miri, a mi també m'agrada mirar-me les coses de manera optimista. Jo sóc optimista per naturalesa, però és que la seva gestió m'ho posa molt difícil, perquè, miri, no tenim pressupost municipal. Ara ens diuen que ens el presentaran amb un ple extraordinari la setmana que ve. Encara no sabem quin dia. I tenim tots els contractes més importants de serveis de la ciutat prorrogats més enllà del que permet el mateix contracte. Home, això és falta de gestió. És falta de gestió. Per tant, optimisme el que vulguin, però necessitem un altre aire per la ciutat. Què vol que li digui?
Algun minut més per al·lusions, senyora Roca, senyor Cartanyà, o ja passaríem al segon bloc. Senyor Cartanyà, senyora Huguet, alguna cosa més? Doncs passaríem al segon bloc. Hem de dir que s'han passat una miqueta de temps, però intentarem que el segon bloc l'allargarem una mica. També estem en una ràdio digital. Però bé, el segon bloc que plantegem, també totalment obert, és el Valls dels propers 4 anys i començarem a la inversa pel grup, en aquest cas amb menor nombre de regidors, que és aquí, sí que Ciutadans no ha vingut, però ara és la CUP, seguiria PSC amb una intervenció inicial, Esquerra i Junts, i a partir d'aquí doncs faríem ja una conclusió general, quan vulgui, senyora Huguet.
Mira, nosaltres exposarem una mica els temes que ens preocupen, eh? Perquè d'aquesta manera, si pensem en què ens preocupa, podem visualitzar, no?, cap on hem d'anar, no? Ens preocupen les polítiques que s'estan desenvolupant a Valls, no?, perquè porta com una ciutat decadent, amb polítiques poc atrevides i molt continuistes i que no transformen, sinó que ens perpetuen a la misèria d'una gran part de la ciutadania de Valls, eh? Ja dic una misèria, eh? Ai, una misèria. Una gran part de la ciutadania de Valls ens aporta a la misèria. S'està gestionant unes polítiques perquè només uns pocs visquin bé, mentre una gran majoria, doncs cada vegada menys nombrosa, no?, per desgràcia, s'enfonsin més en la vulnerabilitat, no? Ens preocupa l'immobilisme del Pius Hospital, vale? L'abandonament del centre històric i les moltes cortines de fum que surten a la llum, constantment. Les grans actuacions urbanístiques pendents, Ens preocupa l'obertura del Museu Casteller, ens preocupa l'acabament de Catxap, ens preocupa la gestió de la nova escola de música, ens preocupa la policia local, ens preocupa la creació del centre cívic, on estarà ubicat, com estarà gestionat. Ens preocupa el sociosanitari, no? Ens preocupa el mentrestant del sociosanitari, no? Ens preocupa el mentrestant del Pius Hospital, què en farem? Ens preocupen els plans no aprovats, ens preocupa el no aprovat, però em sembla que sí, com fet, no? Està allí a la bandeja aquesta de sortida, no?, del reglament de participació ciutadana. Ens preocupa el pla de mobilitat, ens preocupa el pla de seguretat que tenim caducat, ens preocupen les licitacions prorrogades, no?, la recollida de la brossa, la neteja viària, la jardineria, el transport urbà, la depuradora, l'enllumenat públic. Ens preocupen totes aquestes licitacions que de moment doncs les tenim prorrogades, doncs també fora una mica de llei, no? El no desplegament del pla especial de Torrents, no? Només cal passejar-se una mica, doncs sort en tenim també de la feina de l'alumnat dels centres educatius i del camp de treball d'estiu, no?, que es fa des de joventut, perquè la pregunta és, ja hem tret els col·lectors o encara hi són? Perquè ara estic una mica dubtosa, no? Vull dir, deixeu-me fer una mica d'ironia. El no desplegament tampoc del pla local d'habitatge amb el consens polític i social i les possibilitats que donen, desplegant noves fórmules d'accés de l'habitatge, doncs a través del dret de superfície, del foment d'habitatge en cessió d'ús, vull dir, de fórmules en tenim, el pla local de l'habitatge igual com el POM, doncs grans consensos de ciutat. Ens preocupa quin és el model de policia que estem desenvolupant a la nostra ciutat, ens preocupa la gestió que estem fent de l'espai públic, encara em sorprèn que encara segueixin els lletreros de que no es pot jugar a pilota, em preocupen molts indicadors que trobo quan passejo per la ciutat, no sé per què existeixen. Em preocupa el model de cohesió social i de convivència que es fomenta la por
Huguet,
al voltant de la inseguretat i bueno, l'encaix energètic, em preocupa el model que fem servir, no?, quan se'ns planteja el P2A i després corre perquè la mobilització em supera, vaig a desconvocar i vaig a dir que no ho he fet, que això no, em preocupa quin és l'encaix davant de l'ecologisme i davant de quins plans volem aprovar i quins no.
Nosaltres creiem que aquest mandat ha de ser el de gestionar bé el dia a dia i construir una alternativa de futur. Nosaltres creiem que aquest ha de ser el lema d'aquest pròxim mandat, no? I creiem que hem d'endreçar la situació a Valls, hem de veure com està la situació en diferents aspectes, no? Tant d'inversions, però també de serveis i de polítiques a desenvolupar. Hem de veure com està tots aquests equipaments que abans en parlàvem, no? Catxapes, perquè evidentment s'està fent l'obra, però caldrà l'amoblament de dins i la regla de dins. Hem de saber també quin ús se li voldrà donar, perquè se'ns va dir inicialment que a banda d'anar a la llar dels jubilats també podria haver una part de centre cívic i per entitats. Bé, aquí hi haurà una feina molt important de fer. Hem de portar a terme l'escola de música, i el tema de la comissaria de la policia local. Per tant, tenim moltes coses començades. Jo crec que en aquest moment el que hem de fer és mirar tot el que tenim, acabar tot el que tenim i projectar un projecte de futur. Més, evidentment, ens preocupa molt també el parc de salut, perquè és una inversió increïble, és molt gran, i evidentment la Generalitat segur que hi posa tota la seva bona intenció, però a banda de les bones intencions hi ha d'haver recursos per fer-ho possible. I tots sabem que això és complicat, perquè hi ha molts hospitals en el territori que també volen fer aquestes inversions, i per tant els diners, diguem-ne, no són infinits i s'hauran de justificar. I per tant nosaltres haurem de ser molt curosos i molt incisius perquè la Generalitat acabi fent possible totes aquestes obres, no?, del parc de salut. També, evidentment, hem d'afrontar el tema de la seguretat i de la neteja de la ciutat, perquè és una de les grans preocupacions que té la ciutadania. I la podem enfrontar de moltes maneres, i ho he dit abans, jo també penso que hem de dinamitzar els barris i que hem de actuar d'una manera preventiva i social també, no?, perquè no, incrementant, diguem-ne, les polítiques socials, perquè això no derivi després en problemes de seguretat, és evident, però també hem d'abordar el tema de les polítiques de seguretat, no? I evidentment ha de ser el mandat de la renovació dels contractes dels grans serveis de la ciutadania, i aquí també hi tindrem un repte important, perquè el tema de la recollida d'escombraries i sobretot el tema de l'eliminació dels residus cada vegada serà més complexa i serà més car, i hem de veure com això ho podem fer molt bé perquè no sigui més car per la ciutadania. Per tant, tenim un altre tema importantíssim, el tema de l'esport. És a dir, a Valls tenim molta gent que fa esport, molta, però hem arribat gairebé al màxim de la capacitat de les instal·lacions esportives que tenim, moltes d'elles amb problemes que s'han d'afrontar. Serà també el mandat de fer front a les necessitats d'aquests equipaments i sobretot de veure quina política esportiva volem fer i com volem orientar l'esport a la nostra ciutat.
Senyor Cartanyà, per part d'Esquerra.
Sí, nosaltres pensem que en aquest nou mandat s'han de canviar moltes coses en el funcionament. Crec que l'obligació dels polítics és ser útils per la ciutadania i poder transformar totes aquelles coses que no funcionen correctament. Hem de transformar la manera de funcionar que té l'Ajuntament. Tenim una manera de funcionar molt compartimentada, sense transversalitat, amb poques complicitats, amb projectes que s'enquisten, uns altres que passen al davant. Els treballadors no tenen uns objectius globals. S'ha de fer un pla de mandat on participin els responsables d'àrea i saber on anem i què hem de fer amb els 4 anys, perquè aleshores les prioritats funcionen, i per això jo em queixava abans de les planificacions. No pot ser que de cop i volta surt un projecte que passa davant de tots els altres, llavors es queden coses per fer, s'endarrereixen temes i el 2017 vam començar un projecte de fer habitatges i som el 23 i encara no hem sigut capaços de fer-lo. Això és un desastre en la gestió pública i hem de millorar. Hem de tenir un ajuntament que tingui una escolta activa, que treballi transformació i hem de fer que les coses passin. I això es demostra amb coses com el que hem tingut avui al dematí. Tenim una conselleria de salut que ha agafat un tema i en 4 mesos ha fet que les coses passin. Tenim unes responsabilitats amb el tema de l'ACA i en el pressupost que hi haurà, aquest nou que s'aprovarà, hi haurà uns diners per treure els col·lectors dels torrents. Farem que les coses passin. Jo recordo que el 2019, al mes de març, hi va haver una presentació al torrent amb els responsables en aquell moment, que també van parlar de que traurien. Han passat 4 anys i no ha passat res. Ara ja...
Han passat molts més.
Bueno, però dic, d'aquella posada en escena.
I ara tens el debat després.
Per tant, si és dir, nosaltres volem que les coses passin i posem les eines perquè les coses passin i volem transformar. Tenim molts reptes de futur. Només posant en marxa els equipaments que ja tenim. Com parlàvem, que a Xapes s'està fent el pla funcional, s'ha fet el debat amb entitats, hi ha el debat ciutadà, hi haurà el debat polític per mirar com gestionem aquest equipament que ha de ser un abans i un després en tot el treball comunitari de la ciutat. Tenim el projecte de la nova escola de música, de la seu de la policia local. Els contractes de gestió de la brossa, és evident, estic totalment d'acord. El tema de la gestió de residus és fonamental i hem de treballar amb sistemes més intel·ligents, amb sistemes més que premiïn més la bona gestió i el bon reciclatge i que penalitzin qui no ho fa bé. I això hi ha sistemes que ho poden abordar. I a més hem de fer uns contractes que tinguin en compte el tercer sector i les empreses de proximitat.
Senyor Cabanya, hauria d'anar acabant.
I per acabar, tenim un polígon que l'hem de cuidar més, hem de treballar el tema de la gestió de la millora de les empreses i la millora de tots els contractes de servei que tenim. En definitiva, tenir una ciutat més agradable i més útil per a la ciutadania.
Senyora Roca, i a partir d'aquí obriríem un debat d'uns quants minuts per ja anar acabant aquesta tertúlia.
Sí, jo ja entrarem al debat, però jo ho centraria als reptes futurs de ciutat, amb els 3 reptes que va plantejar l'alcaldessa a la seva conferència. Un és el de la capitalitat, 2 el de salut i 3 el de centre històric. El nostre programa era de 8 anys i evidentment continuarem amb aquell programa que teníem per acabar els projectes pendents, però el que va... No? Explicar l'alcaldessa en aquella conferència va ser la capitalitat amb millors connexions tant ferroviàries com per carretera, el parc sanitari, el futur parc sanitari, que és aquest, bueno, que el conveni que hem signat i ja n'hem parlat abastament, i després omplir de vida el centre històric, és a dir, els equipaments ja estan en marxa, ja estan tots encarats, però sí que hem d'omplir de vida el centre històric amb més habitatge i continuar amb les polítiques que hem fet de rehabilitació per ajudar tant els privats, bàsicament, i amb les polítiques de subvencions d'IBI a joves perquè la gent vulgui anar a viure al centre històric.
I aquí em demanava paraula la senyora Ibarra, sí. També el senyor Cartanyà i la senyora Huguet.
Sí, clar, jo quan escoltava la senyora Roca que parlava de la capitalitat, bé, és que la capitalitat no depèn només de les connexions viàries o ferroviàries que tinguem a la ciutat.
No he tingut temps d'explicar-ho tot, però val, digui.
No, és que... Sí.
Feia
referència al tema de les connexions. Jo crec que la capitalitat també depèn molt de què ofereixes com a ciutat, no? I si ets atractiva perquè facis un efecte de cap de comarca, en aquest cas, que puguis captar també la gent que ve de la Conca de Barberà, que ara amb l'obertura del túnel del Coll de l'Illa hi haurà aquest moviment, i pot haver més aquest moviment, i per tant hem de captar les persones que vinguin, que no acabin anar-se'n a Tarragona, sinó que vinguin a Valls. Té a veure molt amb l'oferta d'habitatge que tens, no? Perquè la gent que està treballant al polígon, nosaltres tenim un polígon immens que l'hauríem de poder aprofitar molt. Tenim entre 14 i 16 mil persones treballant al polígon de Valls, de les quals possiblement la meitat no són de Valls. Doncs què els hi podem oferir perquè vinguin? I això és fer capitalitat. Fer capitalitat també és tenir el polígon ben cuidat, com deia ara el senyor Cartanyà, no? Ben cuidat, i això vol dir, doncs home, facilitar els recursos per tenir una radiografia de com està el polígon i sobretot tenir un pla d'intervenció en el polígon a 4 anys vista, evidentment, a 8 anys vista, durant tot, durant sempre, no? Perquè, clar, el polígon s'utilitza i es va degradant, i, per tant, s'ha de fer aquest manteniment en condicions i no com s'ha fet fins ara. Per tant, la capitalitat té a veure amb la indústria, amb el treball, amb el comerç. Si tenim un comerç, i a més és un peix que es mossega la cua, no? Si tens un comerç viu, atractiu, perquè pugui venir la gent, però, a més, això també et porta a que en tinguis més perquè vindrà més gent. És a dir, tot això fa capital per nosaltres, eh? No només el tema de les connexions, que també són importants, evidentment, no? I per nosaltres el tema de l'activitat econòmica, de polígon i de comerç serà estratègic en aquest nou mandat.
Senyor Cartanyà?
Sí.
Esplau, us demano brevetat, eh? Perquè
sí.
Estem
quan,
ja...
Quan parlaven de transformació, és dir, i fer que les coses passin, i de maneres de treballar diferent. Nosaltres pensem que el primer que s'hauria de fer en aquest nou ajuntament és abordar el pla de mandat treballat conjuntament amb els tècnics de la casa per tenir les certeses del que farem els 4 anys. Però, paral·lelament, reactivar, com bé deia la senyora Huguet, agafar el pla de participació i el protocol, el reglament de participació ciutadana, posar-lo en marxa, posar en funcionament el Consell de Ciutat i fer un debat ciutadà entre totes les entitats, entre tots els agents de la ciutat, entre els polítics, per fer el disseny del Valls d'aquí 10 anys, d'aquí 15 anys. Hem de saber quina ciutat volem, quina ciutat volen la gent, no només les forces polítiques que estem a l'Ajuntament i els corpus empresaris o els corpus d'entitats, sinó fer un treball conjunt, dissenyar aquella ciutat de futur i treballar tots conjuntament cap a aquella ciutat, cap on volem anar, què volem ser com a ciutat. Perquè el problema que tenim és que no tenim un horitzó, no sabem cap on anem, no sabem quin model de ciutat volem i tenim tots plegats, perquè si el dissenyem entre tots, serà un disseny volgut per la ciutadania, volgut per les entitats, volgut per tots, i que tots treballarem el mateix objectiu. I això és una forma de treballar diferent, generant complicitats, treballant l'escolta activa, treballant la transformació de la ciutat i sent útils a les persones i als vallencs i vallenques.
Senyora Huguet, i després tancarà la senyora Roca, i deixarem encara algun minut més per si volen comentar algun aspecte més. La senyora Ibarra em sembla que m'hi dona la paraula i no sé si hi haurà algú més, però abans, senyora Huguet.
Sí, jo volia fer un incís sobre el model aquest de gestió i organització, no?, que el senyor Cartanyà ens apuntava, no?, de dir, jo ara em sobta, no?, perquè porteu doncs, dos legislatures formant part de l'equip de govern i l'únic que se us ha acudit és generar més càrrecs de confiança en un ple o en un ajuntament en el qual hi ha 13 regidors, gairebé tothom amb dedicacions exclusives polítics, vull dir, gent que es dedica a exclusivament a la política. Aquest no és pas el nostre model, eh? Vull dir, per nosaltres el model seria, no seria millor generar més múscul tècnic, que és qui executa les polítiques, que sí, d'una manera participada podem anar decidint. No, jo no entenc. La visió de la CUP ja sabeu que és, fins i tot de vegades penso una mica rara, no?, i una mica diferent. No l'entenem des de l'exclusivitat de jo sóc polític, no? Tu fas, tu tens un exercici en un moment donat d'un compromís a la vida, perquè la vida has de retornar de tant en tant el que la societat et dona i tu estàs aquí en això. No ens agrada aquesta estructura i, per tant, sí que és veritat que per nosaltres haurien de canviar moltes de les estructures internes que hi ha a l'Ajuntament i molts sistemes enquistats i que s'estan generant. Només un apunt a nivell econòmic, eh? Per nosaltres, no? Perquè sembla que la CUP no en parli mai d'economia, però en tot cas sí que volem dir que per nosaltres aquesta societat hi ha dos models que col·lisionen molt frontalment, no? Un model econòmic empresarial, no? Aquest del propi de reproducció del capital agressiu, autoritari, explotador, altament desposseïdor de la riquesa col·lectiva, o el que genera sobiranies col·lectives i de repartiment de la riquesa. Per nosaltres aquest és el que va, el que volem expandir. Aquest segon, el que crea sobiranies alimentàries, sobiranies amb tots els aspectes energètics, tot el que genera tot això, per afrontar, no des de l'individualisme, sinó des de la col·lectivitat.
Senyora Roca, després la senyora Ibarra. Senyora Roca, endavant. Per part de Junts.
Sí, jo per diverses coses que s'han dit, la CUP començava amb el dels col·lectors de la Llera, hi ha un projecte executiu redactat, s'ha d'adaptar al pla de torrents el que preveu el POM i el que preveu aquest pla del projecte de col·lectors. Ja s'ha parlat amb l'ACA i evidentment han estat treballant amb el que havien vist d'aquest projecte que s'havia d'ajustar. Després, pel que fa a la capitalitat, comparteixo completament el que ha dit la senyora Ibarra amb el tema de la capitalitat. També tenim un polígon industrial que és molt gran, si mireu l'ortofotomapa és més gran o quasi igual, o potser igual, el polígon industrial que tota la ciutat, per tant, és un polígon difícil de gestionar, és evident, no? Per les seves dimensions, i per això se fa aquest estudi juntament amb l'Associació d'Empresaris del Polígon per tenir, no?, aquesta diagnosi actualitzada de les mancances que té el polígon o les que pugui tenir. Per altra banda, el que deia la senyora Ibarra de tema d'habitatge, no?, que hi ha molta gent de fora que treballa al polígon i que potser hem de fer atractiva la ciutat perquè vinguin a viure, jo crec que el que vam aprovar dilluns al ple, que era activar aquest sòl al Pla de Millora Urbana 10 a Provença, doncs que va amb aquesta línia, no?, és a dir, de posar sòl en diferents tipologies d'habitatge, també amb el 30% de protecció oficial, perquè hi hagi aquest equilibri poblacional, no?, amb tots els sectors que es vagin desenvolupant. Per tant, és positiu també això, no?, que els privats activin sòl per fer habitatge. I de moment ho deixaria...
Senyora Ibarra, un minut i mig, sí, aproximadament.
No, el
vostè és la que complata, sí, el temps menys, ho estem comptabilitzant tot, tenim la micro, o sigui,
perfecte,
que comptem el temps. També senyor Cartanyà, senyora Huguet i senyora Roca tindran alguna intervenció més.
No, evidentment que el tema de l'habitatge és molt important, perquè tenir oferta d'habitatge i a més una oferta variada, diguéssim, per totes les necessitats i per tots els gustos també, perquè s'ha de dir, sí, així, perquè un tria també allà on vol viure per les necessitats, però també per allà on li agrada, doncs és molt important, no? I molt relacionat amb això també és la imatge exterior que donem com a ciutat, eh? Hem d'intentar trencar aquesta imatge d'inseguretat que hem donat moltes vegades, no? O que hem donat especialment els últims mesos. Per tant, això és molt important de donar-hi el tomb, no? I abans el senyor Cartanyà parlava del Consell de Ciutat, de fer un procés. Jo també penso, que hem de fer un pla estratègic de què volem ser Valls, per exemple, el 2050, Què vol ser Valls quan sigui gran? Jo també ho crec, això. Ara bé, si creem un Consell de Ciutat, l'hem de reunir i l'hem de fer funcionar, perquè teníem un Consell Econòmic i Social que jo diria que aquest mandat no s'ha reunit cap vegada, I per tant això és una assignatura pendent. I per tant, i la senyora Huguet parlava del model empresarial i distingia molt bé els models, no?, entre l'empresarial i el que per vostès és el correcte. Home, no tots els empresaris són uns explotadors i els malos malíssimos de la pel·lícula, Hi ha empresaris que són, diguem-ne, que tenen una consciència social important i que a més generen riquesa i creen riquesa a la nostra ciutat, i ho hem de posar en valor, Ja li dic que nosaltres el tema tant del polígon i de la creació de riquesa com del comerç per nosaltres serà estratègic.
Senyor Cartanyà, senyora Huguet, i finalment tancarà la senyora Roca.
Sí, és evident que els òrgans de participació són per participar. Hi ha qui creu més i qui creu menys en la participació. Vostè, senyor Huguet, quan me deia que hi ha aquests models diferents, és veritat, però vostè sap que hi ha ateneus cooperatius, hi ha comunalitats, hi ha una energètica que hi ha un color polític que quan ha tingut responsabilitats al govern ho ha posat en marxa, i aquest estil de treball és un estil de treball que Esquerra Republicana ha desplegat i ha desplegat en clau de país, I aquí a Valls en tenim exemples i exemples d'èxit. Per tant, és un estil de treball molt nostre i que ens agradaria potenciar més a la ciutat. Quan vostè feia la hipèrbole de passar pels càrrecs de confiança per parlar de la gestió, no és, és el problema de la gestió és un tema d'organització i d'organigrama d'ajuntament, i aquestes coses es canvien quan tens responsabilitats de govern des de l'alcaldia, que és qui gestiona aquests àmbits, i això, si no tens l'alcaldia, hi ha coses que no es poden canviar, i això vostès ho saben també perquè han governat en altres llocs, i no tot s'acaba ampliant personal, perquè com vostès saben que han governat en alguns ajuntaments i encara governen, hi ha unes restriccions en la creació de places de personal, i que patim, i els que estem al govern ho patim, i ho patim dia a dia a l'hora d'intentar implementar places noves en tasques a l'Ajuntament. Per tant, hem de fer aquest canvi d'organigrama per ser més efectius i aprofitar els recursos humans que tenim, que són molts, i són molt bons, perquè tenim molt bons tècnics, per fer que perquè la feina sigui eficient i que no tinguin la pressió d'haver d'estar canviant d'objectiu en diversos àmbits, no? que hi hagi un treball compartit, col·laboratiu i transversal, i que tothom remi en la mateixa direcció i que tots els departaments estiguin alineats, i això crec que és una cosa important a transformar en l'Ajuntament, que ens donarà una millor qualitat en el dia a dia dels ballencs i ballenques.
Senyora Huguet?
Sí, jo volia potser no, acabar, que no sé si tindré alguna altra intervenció més, però
segurament
sí que...
Segurament 30 segons, si hi ha alguna
no, bueno, ja me'ls consumeixo ara. Ens preocupa molt no, com tractem el treball de cures, com fem la transversalitat de tot el tema del feminisme, les polítiques antiracistes que hem de desenvolupar ja, vale? Ens venen, no, ens venen moments importants que haurem de cavalcar conjuntament situacions bèsties de racisme, començant per la institució. Crec que és important que això ho tinguem també a l'agenda nostra i com a repte de futur crec que hem de tenir-ho present tots. També demano, no, que entre tots gestionem el tema de la salut mental a la ciutadania. Entenem que no és competència municipal, però sí que la salut mental és un tema que cada vegada, no, començant per la petita infància, els joves, no, els adults amb totes les càrregues que acabem tenint i les persones grans, crec que hem de tenir una mica de, no, la cobertura, l'acompanyament des del municipi. Crec que, no, crec que sento que tenim aquesta responsabilitat encara que no hi tinguem directament la competència, i crec que hem de tenir una mirada inclusiva i participada no, de les nostres polítiques, perquè a mi em dona la sensació, no, i potser estic equivocada, però que cada vegada hi ha més escepticisme en el tema de la política, perquè cada vegada deixem de participar, o aquests processos de participació que podrien estar regulats, no, amb el reglament, no es posen en marxa, i llavors la gent cada vegada sent que no se sent cridada, i quan se sent cridada potser no té tota la informació, potser no té la capacitat de decidir, i això a nosaltres sí que ens preocupa molt.
Finalment, la senyora Roca, per part de Junts, i ja donaríem per acabat aquesta tertúlia, si no hi ha alguns segons que vulguin acabar d'utilitzar.
Sí, jo seguint amb l'últim que deia la senyora Huguet, el tema de participació ciutadana, que potser sí que l'hem de plantejar d'una altra manera perquè la gent se senti més cridada, no?, a participar. Després també en línia amb el que deia la senyora Ibarra, del que ha dit la senyora Huguet, de que no tots els empresaris són dolents, ja des del gran empresari, el petit empresari, les pimes i els autònoms, jo crec que hauríem de distingir, és a dir, no tot ni cap a una banda ni tot cap a l'altra, sinó intentar trobar aquest equilibri. I després jo acabaria, com ja vam acabar amb un dels programes en què vaig intervenir, que tenim reptes il·lusionants de futur i que els hem encarat amb aquesta legislatura, el parc sanitari, però també altres projectes, no, relacionats amb el patrimoni, com el tema dels molls de l'estació amb aquella zona, no, propera als torrents i amb més patrimoni, i propera també a les zones esportives, tota la zona del Call, que hem estat treballant amb l'adquisició de Ca Ferran, hem acabat la coberta de Sant Francesc, s'ha de seguir, s'ha de dinamitzar perquè sigui un equipament cultural, tot el treball que es va fer amb la Universitat Rovira i Virgili de la Porta de Sant Francesc com a entrada a la ciutat, torrents, millora de l'espai urbà i de la qualitat de vida dels ciutadans que viuen en aquella zona, no? Amb l'església de Sant Francesc, l'esponjament de la muralla de Sant Francesc, que donarà llum i vistes amb tota aquella zona sud de l'Espina de Peix de centre històric. Doncs per tant, això, que tenim reptes il·lusionants de futur per seguir governant la ciutat.
Senyora Ibarra, 30 segons.
30 segons. Doncs, perquè ens han quedat moltíssimes coses,
molts temes,
per poder parlar, evidentment, però jo no volia acabar sense parlar de joves, de joventut, i evidentment l'espai jove és un espai que es pot utilitzar, que s'ha de veure com es dinamitza, però es pot utilitzar, però és que amb joventut tenim molts, diguéssim, tenim un deute històric, és la gran assignatura pendent, d'acord? Amb joventut, tu parles amb els joves i diuen, és que no hi ha res a Valls per poder fer, que segurament no és tan així, però hem de buscar fórmules perquè els joves puguin participar en més actes, en més activitats i en més espais d'oci.
Només una cosa, no personalitzeu. Jo dic models econòmics, no estic parlant d'empresaris, estic parlant de models. Els models mai es personalitzen, és economia empresarial i els empresaris són persones. Parlem en propietat, si us plau, perquè sembla com que jo tingui un tema amb els empresaris. No hi tinc cap tema amb els empresaris, estem parlant de models d'economia. Sí? Ja està, només volia dir això, per favor.
Senyor Bertanyol, gràcies. Feu ús també dels 30 segons. Senyora Roca.
No, jo crec que ho hem dit tot i no cal allargar-nos més. Gràcies a tots i totes.
Gràcies. Doncs a vostès, moltíssimes gràcies. Sonia Roca per part de Junts per Vall, gràcies. Jordi Cartanyà per part d'Esquerra Republicana i Compromís per Vall, Rosa Maria Ibarra per part del PSC, Esther Huguet per part de la CUP, moltíssimes gràcies en aquesta tertúlia de balanç de legislatura. Encara queden unes setmanes, encara queden alguns projectes per aprovar, però nosaltres el format del 21 doncs el deixem aparcat, ara estarà adaptat al que ens digui també la llei electoral. Segurament amb alguns de vostès doncs ens veurem durant la campanya electoral, amb algunes entrevistes i alguns debats i sobretot també les rodes de premsa que puguin organitzar. Moltíssimes gràcies a tots quatre i a vostès a Ràdio Ciutat de Valls, també donar les gràcies a l'Eric Rossiter que el control tècnic, i seguim informant de tot el que passi a l'actualitat aquí a la nostra ciutat a través de l'emissora digital de la capital del Camp. Moltes gràcies.